Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Que siempre me lo ha dado y bueno, ojalá pues que lo pueda volver a encontrar.
Demà hi seràs a Montjuïc o el veuràs des de la televisió?
Lo veré desde casa con la familia e intentando que le lleguen todas mis fuerzas desde casa a las chicas.
Ara potser, no sé si penses, de dir, ostres, ara que estan jugant al Camp Nou, a Montjuïc, tants partits, que estan obrint els grans estadis, podia haver començat a jugar 2 anys després, no?, per poder gaudir una mica més de tot això, Melani.
Sí, la verdad es que siempre te queda esa... porque al final, cuando eres futbolera, no estar en esos momentos que son únicos y mágicos son difíciles, pero bueno, estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho y todo lo que he vivido, sobre todo en el Barça.
Sí, i de moment, mira, aquests 517 no te'ls treu ningú, aquests 517 partits. No sé si n'hi haurà alguna que ens sumarà més. Veurem, sí, Alexia, potser... Ara s'està parlant de la seva renovació. No sé si creus que és vital que Alexia es quedi més temporades al Barça.
Sí, al final yo creo que Alexia ha marcado una época, una era en el Barça y por supuesto que debe continuar, ojalá así sea. Y yo digo que los récords al final están para derribarlos y para batirlos y ojalá sea ella la que me supere.
Alexia Putella és una de les que més partits ha jugat amb el Barça. També Marta Torrejón, que en porta 400 i que demà li faran un homenatge a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Melani Serrano, moltes gràcies per comentar aquesta prèvia del Barça-Madrid amb nosaltres i molta sort a la Queens League i amb tots els projectes que tens al cap durant aquesta temporada. Una abraçada molt forta.
Muchas gracias a vosotros.
RAC 1. Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Escolta-les totes al podcast Històries de la Metròpolis, la sèrie d'audiorelats que et farà descobrir el llegat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB, Metròpolis de Barcelona.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Tu ho diràs. Amb Gerard Ballet.
El rival fuerte, rival a batir, clásico, en casa, con nuestra gente, que ojalá venga mucha gente al Estadio Olímpico. Y bueno, nos jugamos la liga a 3 puntos, se juega el liderato, entonces bueno, va a ser partido como siempre especial.
Bueno, yo creo que es un dels partits més bonics que pot jugar defensant la samarreta del Barça, que és una rivalitat històrica que sobretot més en el masculí fa molts i molts anys que es viu, que ara tenim la sort que també ho podem viure nosaltres en primera persona, i crec que és un partit molt emocionant i molt emotiu, que bueno, sempre és especial de jugar.
Especial, és contra Madrid, todo el mundo sabe qué significa para el club, para nuestros fans y también para nosotros ganarlas, y por eso estamos preparados con muchas ganas de empezar el partido y salir y disfrutar.
Són les veus de Patrick Jarro, Mariona i Graham Hansen abans d'aquest clàssic Barça-Madrid de demà a l'estadi olímpic Lluís Companys. A la tertúlia, ja a l'estudi de RAC1, el Pol Ballús. Hola, Pol, bona nit.
Bona nit.
El Ferran Correas també. Hola, Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. El Lluís Cortés, avui, bona nit, Lluís.
Hola, què tal, bona nit.
Avui t'he vist reivindicant aquelles persones que porten efectiu a les butxaques, eh? He vist que estava reivindicant que l'efectiu anat... després d'aquest moment que la targeta no funcionava.
És que ha estat un matí dramàtic. He anat a un centre comercial, a l'Esplau, i estava tot col·lapsat. Perquè tots els restaurants, tothom fent cua, i només deixaven passar qui tenia efectiu. A les botigues el mateix, dic, és que clar, els de poble... anem amb efectiu sempre a la butxaca, i això no ens passa.
Tu ets de targeta, Ballús.
Sí. Mira que soc de poble, jo també.
Sí, però ja...
Jo he passat aquella fase...
Una altra generació, eh?
Sí. Bueno, no, hòstia, un poc, però bueno.
No, però... A veure, d'una altra generació, entén-me, vull dir, jo soc de generació també targeta, vull dir que potser fa uns anys, no?, s'utilitzava més l'efectiu.
Una altra cosa.
No, jo des de la pandèmia no porto mai res a sobre...
A més, veus, vull dir que no.
Avui cap dels tres haguéssiu dinat mai, a l'Esplau, sí. Clar.
De fet, jo he anat a dinar i no
ho sabia. No és cosa de generació, per tant.
No, he anat a dinar i no ho sabia, i quan mirant el Twitter he vist ha caigut tal qual, i he pensat, ostres, i ara com pagarem? Perquè clar, la meva dona i jo portàvem efectiu.
Sí.
Deixa'm dir que crec que Ferran Correa, és una de les seves estratègies, és anar sense caix, perquè la targeta, quan viatja fora d'Espanya, no li funciona.
No, ja sí, me l'han triat.
Me'n recordo a la gira dels Estats Units, que l'havia de pagar pràcticament cada dinar.
Ell em pagava algun dinar i jo li feia un bizum, perquè no hi havia manera, no passava la targeta.
Déu-n'hi-do. Sí, ha estat un matí mogut. Mira, que arriba la quarta tertuliana del dia d'avui. Li preguntarem també si paga amb efectiu o paga amb targeta, no ho sé. Amb què paga i si avui s'ha trobat amb algun problema. Mireia Vera, bona nit.
Bona nit, què tal?
Bona nit. Ara parlem, del Barça-Madrid, sí. Perquè sé que has arribat aquí i dius, aquests estan parlant ara de si l'efectiu o la targeta, però no, és que aquest matí sabràs que les targetes han deixat de funcionar, que hi ha hagut el servei que hi ha, diguéssim, a tot Espanya de les targetes, i no sé si ets d'efectiu o de targeta, tu.
Buah, jo de targeta mil per mil.
Però que estaves assegut al sofà avui i no te n'has adonat i no ha passat res. No has anat a pagar res. Doncs avui que sàpigues que si haguessis anat a esmorzar a algun lloc, potser no ho haguessis pogut pagar.
Ostres.
Sí.
Problema aquest, eh?
Problema, però ets de targeta, també? Sí, per tant, només hi ha una persona aquí a la taula que és d'efectiu.
Molt bé.
Demà, en qualsevol cas, es pot pagar amb targeta o amb efectiu, si es vol anar a veure el clàssic, encara queda alguna entrada a la venda. Demà a les 12 del migdia, aquest Barça-Madrid a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en directe a RAC1, el primer clàssic de la temporada. Laia, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Amb quina última hora?
Doncs Alexia està descartada per jugar demà contra el Real Madrid. Avui tampoc s'ha pogut entrenar amb l'equip perquè continua amb les molèsties al genoll esquerre del cop que va rebre en el partit del Benfica. Tampoc s'ha entrenat Paredes, que continua recuperant-se d'una amigdalitis. Fins demà no hi haurà convocatòria, poc abans del partit. I en principi la central també en quedarà fora, però té alguna opció d'entrar a la convocatòria, tot i que segur que no la veurem en l'11 titular. Però Alexia descartada per demà. Per tant, demà baixa Alexia, pendents de Paredes, i tampoc podran jugar Jana, Bruna i Rolfo. Per part del Madrid, l'equip ha viatjat aquesta tarda amb les baixes conegudes de Weir i Carla Camacho, totes dues amb trencament de creuats.
Aquesta és l'última hora del Madrid i també la del Barça, amb les lesions, o en aquest cas les dues jugadores que no podran jugar i que estaven pendents fins a última hora, com són Alexia i Irene Paredes. Mireia, ara sí que et pregunto més pel futbol i no tant per les targetes i l'efectiu. Com afecta aquesta baixa del Barça, aquesta baixa d'Alexi al Barça pel partit de demà?
Bueno, jo crec que és una jugadora important, una jugadora que la temporada passada l'equip doncs va haver de competir moltes jornades sense ella, i bé, que tornava a tenir minuts, que tornava a tenir protagonisme. Jo crec que és una baixa important a nivell de lideratge. Aquesta temporada doncs la veiem més en aquesta posició de nou, que potser doncs no acabava de brillar, però jo crec que sempre la baixa d'Alexia és important pel Barça. Ara crec que també doncs sortirà a competir amb tot i bé, davant d'un gran rival, però jo considero el que us comentava, que el fet de no tenir-la a dins del camp es nota molt. Potser a vegades et penses que no hi és o que no està participant tant, però crec que té una influència al que té al voltant que és important.
És més important, o sigui, es notarà més la baixa d'Alexia o la d'Irene Paredes, Lluís, demà? Pel Barça.
Jo crec que es notaran les dues, i clar, en fase defensiva notaràs més a Irene, perquè és cert que en transicions el Madrid té jugadores que són ràpides, que et poden guanyar l'esquena, i ahir Irene és millor jugadora que Engen o Marta Torrejón, una de les dues serà la que ocuparà la posició de central, i Alexia notaràs més en fase de progressió o finalització, perquè és una jugadora imprescindible en l'atac del Barça. Jo crec que sí que aquí el Barça pot acusar-la una mica, però també és cert que ha estat tot un any jugant el Barça sense Alexia, i també ha guanyat la Lliga i també ha guanyat la Champions. Llavors, al final, el Barça també s'ha acostumat o té altres recursos per jugar quan Alexia es baixa, però sí que és veritat que és una baixa sensible pel que diu la Mireia, no només perquè aporta Alexia com a jugadora o amb la pilota o d'influència en el joc, sinó també a nivell de lideratge, a nivell de gestió de les companyes, a nivell de ser també una extensió de l'entrenador dins el camp, i allà també pot ser una jugadora que trobem a falta demà.
Probablement, Ballús, a Madrid deuen dir, aquests estan preocupats de si Alexia no juga, de si Irene Paredes no juga, però veuen la plantilla i diuen Déu-n'hi-do, vull dir, potser en sortirà un altre i ho farà igual o millor, no?
Sí, de fet crec que és un dels punts forts que té el Barça, sobretot quan mires dos anys enrere els noms d'Alexia, els noms d'Aitana que s'hi faltaven, o el nom de Patrick Jarro que s'hi faltaven, pensaves, ostres, veiem com juga el Barça. Jo crec que l'equip va estar més preparat que mai, pel que deien tant en Lluís com la Mireia ara, que la temporada passada el Barça doncs va ser capaç de guanyar sense l'Alexia, i perquè és un equip doncs molt més madur, molt més consolidat. Jo pel pla de partit que et pots imaginar, amb un Barça doncs molt més dominant, més jugant a l'últim terç rival, potser Alexia doncs et fa la pinta que serà una jugadora que la notaràs més minuts, no la trobaràs a faltar, perquè és en la zona de joc que el Barça en teoria hauria de tenir més la pilota, però bé, com deia, crec que l'equip està més que preparat per trobar doncs alternatives i per trobar punts del joc amb els quals compensar aquest punt fort que és Alexia Putellas.
Jo tinc la sensació, jo em mullo avui, i crec que serà més important la baixa de Paredes, és a dir, pel que planteja el Madrid, per les transicions, perquè és una jugadora que guanya molts duels en aquestes situacions que a vegades el Barça es queda en un contra un en línies defensives, per la velocitat que tenen les jugadores en banda, i crec que sobretot que aquí tens a Mapi, que t'ho pot mig gestionar, però tenen a la davantera Signe Brun, que és una jugadora que aguanta molt bé la pilota d'esquenes, que és una davantera una mica més boia, menys mòbil, que ocupa molt bé aquesta posició del carril central, i crec que aquí Paredes doncs tindria un paper clau. Ara, Engen doncs també l'hem vist, que potser pateix més en aquests duels, però que en pilota doncs també crec que pot donar coses.
Correas, què? Et mulles com la Mireia Vera, que ha vingut a mullar-se avui a la tertúlia, diu que no porta efectiu mai i que la baixa de Paredes és més transcendental que la de Putellas.
Jo també crec que serà la de Paredes. És cert que m'imagino un Barça dominant i jugant molt a camp contrari i tenint la pilota, no sé si un 60 o un 70% del joc i buscant la porteria rival, però jo crec que Alexia, tal com està jugant aquesta temporada, té recanvis. Es jugarà Mariona o jugarà Oshoala.
No t'avancis a l'11. No t'avancis.
Ja comença en Ferran, eh?
Va, per cert, vam fer ple la temporada la setmana passada.
Sí.
Malalleta.
I darrere doncs jugui qui jugui, si juga a Torrejón o juga a Engen, no són jugadores que siguin centrals pures, sinó que estaran reconvertides. Per tant, per mi es pot notar més la paret, és el que passa que el que m'espero que no es noti tant és perquè el Barça sigui protagonista i el Real Madrid no ataqui tant com...
La baixa que es notarà més demà és la de Caroline Vier, la jugadora del Madrid, ex del City, és una jugadora molt bona, que el Madrid la trobarà a faltar molt aquesta temporada.
Doncs sí, de fet la van escollir, això ja va a gustos, però la van escollir com a millor jugadora de la Lliga, va ser l'AFE. Una mica per repartir una mica els premis, no?
No, té raó, Lluís, és una baixa capdalt pel Real Madrid.
Per mi és la més important de demà.
Sí. I pel Madrid durant tota la temporada, perquè té creuats, no? I si arriba, arribarà...
Fins al tram final, si arriba.
Tram final. Sí, el Madrid s'ha d'habilitat, evidentment, amb aquesta baixa. Ara parlarem de l'11, Correas, però encara no toca. Anem a parlar una mica del partit i de les claus.
que el Madrid està acostumat a la Lliga a dominar, a tenir més ocasions, a ser més protagonista. Els equips grans, com el Madrid en aquest cas, pues, òbviament no necessiten molt per fer-te mal, i això nosaltres ho hem viscut amb altres equips, que domines, tens moltes oportunitats i després ja està t'arribant un cop o mig i ja et crea un perill. Llavors està clar que hem d'estar preparades per tot.
A veure, Laia, per on passen les claus del partit de demà? Què n'han dit els protagonistes i les protagonistes a la prèvia?
Doncs entrenador Jonathan Giraldez parla de la importància dels primers minuts i està preparades per llegir el partit.
Importantíssim, perquè moltes vegades és la dinàmica, no?, que tu vols que hi hagi, no? Si la pressió salta, si hi ha recuperacions, si tens progressions clares, si crees ocasions, si treus cornes, no?, crear aquesta voràgine positiva, favorable, perquè també l'afició la puguem contagiar, és bàsic. Iniciar bé, crear moltes ocasions, intentar evidentment marcar algun gol, però és el que vol també l'equip contrari, no?, fer exactament el mateix. El que hem d'estar preparades és per qualsevol tipus de context, no?
Giraldez ha parlat d'un dels que serà els duels del clàssic entre dues de les jugadores més en forma. De fet, el duel entre les dues MVP dels respectius partits de Champions aquesta setmana és el duel de Graham Hansen i Olga Carmona.
És important el duel perquè evidentment és una de les jugadores més importants a situacions d'un contra un de totes les que tenim al nostre equip, i crec que està en un molt bon moment, no només a nivell d'assistència, sinó també a nivell golejador, i millorant mica en mica també la seva versió a nivell defensiva. Crec que és una jugadora molt completa amb atac i que ha millorat també molt la seva versió defensiva. L'altre dia el gol de Sisat és una recuperació d'ella a la cantonada ja al corna, i bé, molt content de que estigui aquest moment i que pugui mantenir el més temps possible aquest nivell de forma.
Doncs elogiant Giraldez al paper de Graham Hansen, que ve de fer un hat-trick d'assistències i participa en els 5 gols del Barça contra el Benfica en el debut a la Champions dimarts, i un últim document per part del míster sobre la gestió de les emocions.
Jo crec que no es pot tractar com un partit diferent. La nostra dinàmica a nivell de preparació en quant a continguts d'entrenament ha de ser la mateixa que fem cada setmana, no? Entenent quines són les virtuts i els punts febles del rival i treballar-ho per intentar donar la nostra millor versió, i després equilibrar des del punt de vista emocional. Sabem que és un partit transcendental perquè estan a 3 punts i perquè juguem a Montjuïc. Ara, tota la preparació mental del partit depèn de que hem de rebaixar potser l'eufòria.
Aquestes són les declaracions de Jonathan Giraldez de la prèvia del partit. El Ferran, que ja d'alguna manera ha donat la seva opinió de quin partit s'espera. Ha dit un 60-70% de possessió pel Barça. És a dir, que hi haurà la pilota pel Barça i el Madrid intentarà jugar a la contra. Però parlava el Jonathan Giraldez d'aquest duel entre Graham i Olga Carmona. El veieu molt desigualat? Creieu que per aquí pot passar la clau, Mireia, del partit, tenint en compte l'estat de forma de Graham Hansen? Ho dic perquè Olga Carmona a mi em sembla que destaca més en atac que en defensa, però no sé si és una gran defensora l'un contra un.
No, jo crec que no. Jo crec que és una faceta que està millorant Olga Carmona. Recordem que la major part de minuts quan jugava al Sevilla era extrem, és a dir, que aquesta posició l'ha anat agafant per tenir molt de recorregut. Jo crec que pot ser clau simplement perquè... Però crec que passa demà i passa en molts partits, que és que Hansen és tan determinant en aquestes accions de 1 contra 1 que genera superioritats amb només poder jugar amb ella. No és una jugadora molt intel·ligent també, i crec que pot ser una de les claus el fet de trobar-la amb avantatge, amb el fet de que es pugui jugar a situacions d'1 contra 1 amb Olga, que arribi línia a fons, que pugui posar centrades o inclús que ella finalitzi. Jo crec que Olga també sortirà mentalitzada en que si va endavant tindrà una jugadora fixant allà, que també a vegades et fa que no tiris tant, sabent que tens a Hansen esperant. Però sí, crec que serà important aquest duel.
I després parlava Giraldez de la gestió emocional. Lluís, tu que has jugat partits on has hagut de gestionar emocions, no sé si creus que tota l'expectació que es crea al voltant d'aquests partits encara afecta les jugadores, o d'alguna manera, ja no és el primer clàssic que juguen la majoria d'elles, a més és un grup que porta jugant la majoria molts anys juntes, per tant aquí hauria d'haver una certa tranquil·litat, no? També vas d'afrontar el partit.
Sí, jo crec que al final les jugadores ja s'han acostumat a jugar aquest tipus de partits o jugar en aquests escenaris amb molta gent, amb molta afició, partits amb més repercussió mediàtica. Tot això fa 4 o 5 anys, o sigui, no fa gaires anys, era tot molt nou, i ara en canvi, per sort, ja les jugadores han viscut diverses vegades aquesta experiència, amb molts aficionats al camp, amb molt ressò mediàtic, que es parli molt del partit, que ja es comença a posar l'etiqueta de clàssic d'una forma ja unificada, i tothom ja parli del clàssic, i crec que ara, bueno, les jugadores d'això, ja no cal fer una gestió emocional molt diferent, perquè les jugadores ja tenen aquest hàbit de jugar aquests partits.
Si et dic per on passa la clau del partit, tàcticament, on creus que pot estar la clau?
Per ser més Barça que mai. O sigui, jo crec que al final el Barça ha de ser ell mateix, ha d'intentar jugar l'estil que domina i que li agrada, i que li agrada també l'aficionat, i intentar ser excel·lent fent allò que fas bé. O sigui, és a dir, adaptar poques coses en funció del rival, perquè si tu fas bé com a Barça el que domines i el teu joc, és l'altre qui s'ha d'adaptar, i si tu fas excel·lent allò que domines i fas bé, anirà bé. O sigui, el partit ha d'anar bé sí o sí.
10 minuts i la mitjanit. He de fer una pausa abans de les 12 i la faré ara, però abans hem d'escoltar alguna veu encara del Real Madrid. De fet, és que el Madrid hi ha coses que no tracta massa bé, que és la comunicació. No és digne enviar o una roda de premsa, organitzar una roda de premsa. Sembla com que amagui el seu equip, no? No. I hem escoltat Linda Caicedo, una jugadora,
sí, una, i gràcies, a diferència del Barça, que va fer un media day amb 5 jugadores parlant en roda de premsa de l'entrenador. Doncs Linda Caicedo, i gràcies, una Linda Caicedo, que per cert va ser premiada ahir amb el premi Golden Girl. Podríem també entrar a debatre allò que dèiem dels premis, si Salma Parayuelo hagués sigut més justa guanyadora o no, però en qualsevol cas, la colombiana creu que les ganes de jugar un clàssic se sobreposaran al desgast físic de l'equip que va haver de fer contra el Chelsea.
Bueno, siento yo que a la final el equipo va con una energía importante. Venimos de hacer un buen partido contra el Chelsea, un punto que bueno, que a la final nos recarga. Sabemos lo que es el Barça, va a ser un clásico bastante apretado, donde ellas tienen sus grandes jugadoras y nosotras también. Pero bueno, somos el Real Madrid, siempre queremos ganar y obviamente esperamos dar una buena pelea. Sí,
ojo, que estem en directe. Sí,
el contingut premium. Contingut premium. Ara ja els talls de veu.
Contingut premium no es pot ensenyar en directe, no, perquè si no la gent no pagarà després per escoltar el que es parla aquí durant els talls de veu i també de la publicitat. El Ballur estava parlant d'aquest enfrontament entre el Chelsea i el Madrid que parlava la Linda Caicedo, i ella deia gran partido.
Sí.
Jo, i ho ha qualificat diferent al Pol Ballús.
Sí, l'adjectiu que posaria seria una mica diferent. Sí. Jo m'acostaria més al que va dir Emma Hayes una mica, com va acabar el partit, que vaig veure això, un Chelsea que ara comentàvem, no? Que jo crec que va ser superior, tot i tampoc fer un joc brillant, i que d'alguna manera penso que el Madrid, en una prova de foc que va tenir, doncs va demostrar que, bueno, encara li falta un punt, crec.
Esteu d'acord?
Sí, vaig veure un partit amb poc futbol en general, o sigui, amb poca proposta de part de Madrid, però també poca proposta de part del Chelsea, que té una plantilla increïble, o sigui, té jugadores molt bones, té una plantilla molt bona, tenia jugadores a la banqueta per fer més futbol i per sotmetre més al Madrid, i el Madrid que va sortir viu gràcies a dos errades arbitrals, que crec que tots estem d'acord en que van ser errades, els del Chelsea, els del Barça, els del Madrid, els de tots estan d'acord en que l'àrbitre es va equivocar, i que, bueno, i que un cop més ha sortit a debat el tema del VAR a la Champions, si només en el semifinals, final, quarts de final o en la fase de grups també s'hauria d'instaurar, i bueno, que també, i el nivell també de les àrbits, que al final és algo que avui o aquesta setmana hem estat debatint bastant.
I no teniu la sensació, a banda de que sí, que els àrbitres van perjudicar moltíssim al Chelsea, que en un partit normal hagués guanyat al Chelsea, que va ser un partit de molt desgast pel Madrid, i sí, han passat 3 dies, però que potser la segona part l'equip de Tori lo nota demà?
Podria ser, perquè al final el Real Madrid sí que la temporada passada doncs va tenir aquests partits dimecres-dissabte en alguns moments, i que bé, te'n vas a enfrontar-te a Anglaterra, al Chelsea, i ara et ve el Barça. És a dir, que a mi, si fos entrenadora, m'agrada que em vinguin seguits, perquè és com rivals d'entitat i que pots competir, però a nivell de cansanci, clar, el Real Madrid per mi té un 11 bastant reconeixible, és a dir, que al final no crec que canviïn gaire de les jugadores que van jugar a Londres.
Aquí hi ha una part física i una part emocional. En la part física sí que pot passar factura, perquè és evident que va haver molta càrrega física en el partit contra el Chelsea, però a nivell emocional surts molt reforçat, perquè sí, l'àrbitre es va equivocar, el que vulguis, però has empatat contra el Chelsea.
Però sabent que ha estat tan injust, que l'àrbitre s'ha equivocat amb dues jugades tan clamoroses, també et reforça?
Jo crec que sí, perquè al final aquestes coses passen al futbol, i pots pensar que Eugenia Gil, que és l'àrbitre de demà, també es pot equivocar, potser. No? Llavors, al final, dius, nosaltres hem empatat contra el Chelsea. Ha anat com ha anat. Ells han tingut ocasions, nosaltres poques i les hem enxufat, però al final tu tens aquest resultat. I d'aquí tres mesos ningú se'n recordarà com va empatar el Madrid contra el Chelsea. La gent dirà que van empatar i que tenen un punt cadascú. No? Això és veritat, el futbol passa. Llavors, jo crec que sí que Toril almenys el discurs, jo si fos l'entrenador, sí que m'agafaria molt aquest últim resultat.
Creus que el Madrid s'ha apropat al Barça?
És complicat. Jo no crec que s'hagi apropat molt. O sigui, sí, ha millorat el nivell, és cert, però és que el problema és que cada 20 passades petites que fan tots els equips de la Lliga, el Barça en fa una de gegant. No? Llavors avança bastant més. És cert que aquest any no hi ha hagut potser molts fitxatges molt importants, una millora molt gran, però sí, clar, està tan lluny el Barça que els altres estan encara a molta distància. O sigui, jo crec que Aitana, crec que li van preguntar l'altre dia el resultat, i ella deia un 3-0, no? Em sembla una entrevista amb el club. Bueno, és que aquesta és la sensació una mica que també té, no només Aitana, sinó crec que té l'entorn en general de dir que el Barça està molt per davant del Madrid. Que el Madrid li pot competir a un partit? Sí. Que el Madrid li pot guanyar una lliga al Barça? Jo crec que ara mateix és molt difícil.
Sí, és que sentíem veus també de exjugadores. La mateixa Manel Serrano es deia, és que guanyarà el Barça. Vull dir, i Andrea Pereira també, la vam trucar per una altra qüestió, però es deia, bueno, la Lliga saps des del primer moment que la guanyarà el Barça. Vull dir que fins i tot quan marxes del Barça encara ho dius més clarament, tot i que Aitana, com bé dius, no diu, no, el volem guanyar només, no, és que volem un 3-0. Vull dir que ja parlen de diferència de gols, no? Vull dir que et dona aquesta sensació de superioritat encara... Que potser el més tiquismiquis diria, bé, anem amb compte, però clar, les dades, Laia, marquen que de moment el Barça ho ha guanyat tot en els clàssics.
S'han vist les cares Barça i Madrid en 11 partits fins ara, i el Barça ha guanyat les 11 vegades, 13 si comptem els dos partits contra el Tacón. En total són 37 gols a favor de les Blaugrana i 7 per part del Madrid. Això sí, els dos últims duels però han estat els més igualats. Victòria a la pròrroga de la Supercopa, victòria del Barça, tot i jugar amb una menys, i a l'últim clàssic, al mes de març, al Johan, 1-0, gol de Rolfo de penal, és a dir, victòria per la mínima. Aquests són els resultats dels dos últims clàssics, però en el global, doncs, el Barça ha acabat guanyant tots els duels.
Doncs sí, una pausa i de seguida arriba el moment que més desitja el Ferran Correas, el moment d'encertar l'11 del Barça demà. El del Madrid també el tens, Correas?
Sí.
No, de Madrid no. No, diu que no el té.
Em pensava que m'ho preguntaves a mi, per això he dit sí.
No.
Els tentacles de Correas no arriben.
No juguem mai al...
No, el rival. No juguem mai al doncs, rival. No. Demà estaré pendent. Espero que estiguis ja despert a l'hora que surti l'11. No, sortim d'aquí tard. Sí, d'aquí.
Jo els diumenges tard. a les 9 estic amb bicicleta.
T'enviaré un missatge per veure si l'has clavat o no. Ara juguem a l'11 del Barça. Una pausa.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i passeig Bonanova 13.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Ara tens tot un Honda HR-V Full Hybrid amb unes condicions excepcionals i disponibilitat immediata. Només fins al 30 de novembre a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya. Unitats limitades.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
4, 14, 15, 20 i 28. I els sols, el 7 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
La mitjanit, aquí seguim el Tu diràs fent tertúlia amb el Ferran Correas, el Pau Ballús, el Lluís Cortés i la Mireia Vera, parlant d'aquest clàssic que tenim demà a partir de les 12 del migdia a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i que us oferirem en directe a través de l'app i el web de RAC+1. A veure, l'11 del Barça i del Departament d'Alineacions, que no descansa, perquè quan no juga el primer equip masculí del Barça, juga el primer equip femení, un clàssic, i avui també s'hi ha hagut de posar el Departament d'Alineacions. No és un 11, diguéssim, que...
Fàcil.
No és un 11 fàcil, fàcil del tot, no? És un 11 que té certa... Començant per la porteria, que té certes coses a comentar. Per tant, Laia, a veure quina és la teva aposta.
L'aposta del Departament d'Alineacions pel clàssic d'aquest diumenge és el format per Sandra Paños a la porteria, defensa, Lucy Brons, Ingrid Engen, Mapi León, Iona Batlle, mig del camp, Walsh, Aitana i Patri, i al davant, Graham Hansen, Mariona i Salma Parelluelo.
A veure, si algú vol fer alguna esmena, que demani torn, jo crec que... Mira, la Mireia Vera és la primera que demana el torn, per tant, endavant, Mireia.
Et poses sèrie, com fas l'11.
És un moment important de la setmana, perquè si no t'ho van recordant cada setmana que et vas equivocar.
Quan surt l'alineació, hi ha WhatsApp.
Sí.
Jo canviaria... vigila, perquè demà rebràs WhatsApp.
A veure. Jo canviaria Paños per Cata. Jo crec que se li donarà continuïtat a Catacoll.
Però jo crec que si demà surt amb Cata, es carrega ja definitivament a Sandra Paños i que en el moment que estem de la temporada no ho pot fer. Perquè li va donar la Champions, el debut a la Champions, que és al final una data marcada en vermell al calendari i que seria massa.
Sí, ostres, jo crec que vens d'haver apostat per Cata, que t'ha sortit bé, que crec que a poc es va fent la transició, o aquesta és la meva imaginació des de fora... i que demà serà titular Cata. Bueno, ja veurem els whatsapps.
Veurem. No entenc lo de la transició, però crec que queda molta temporada encara per fer aquesta transició i que no saps què pot passar i si en algun moment pots necessitar Sandra Paños, perquè al final Cata tampoc li hem vist regularitat, perquè també va tenir una lesió als creuats que va estar molt temps fora. Per tant, si algun dia té un problema muscular, qualsevol cosa, llavors és Sandra Paños qui t'ha de treure les castanyes del foc. Però... Què més dieu a la taula? Què dieu?
Jo vull escoltar Fran.
No, jo crec que serà aquest 11, però sí, també aposto per Cata en lloc de Paños. Bàsicament perquè crec que aquests partits han de jugar a les millors 11 que tens. I jo crec que ara en la ment de Jonathan Giraldez està que Cata està millor que Paños, per tant... Jo crec que Cata.
Però és l'única esmena que li feu, Mireia, a Ferran.
Jo em pensava que apostaries per això, ala.
Doncs no, 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 ning, no aposta.
Però es podria apostar per Osuna, perquè és de marcar. Va fer un golaç, la primera pilota que va tocar l'altre dia va fer golaç. També podria ser que apostés per Osuna i que Mariona jugués per l'esquerra o Salma i guardar-te, tot i que jo crec que Mariona està també ara mateix està en un nivell molt, molt bo, està en un moment dolç, per tant que serà titular, llavors podries posar Mariona per l'esquerra i deixar Salma, per exemple, de revulsiu a la segona meitat.
Sí. Va, Lluís, que és el teu moment, que aquí fèiem tertúlies quan, abans de Göteborg, de veure qui no ens faries i qui no ens no faries. No? No ho sé, volia de buscar-ho a la manoteca de Raku.
Amb Alexia, ens va donar, la llei.
Sí.
Aquella lesió d'Alexia.
Amb Alexia Botella, sí, que al final va jugar... No, va, ara és el teu moment.
No, jo estic d'acord amb l'alineació que ha proposat el Departament d'Alineacions.
Això em reforça. Si m'equivoco, tinc el suport de l'entrenador del triplet, saps?
Un matís és la posició de Mariona i Salma, que pot ser que intercanviïn, que no sabem qui jugarà de nou i qui jugarà per fora, o pot ser que inclús durant el partit es pugui moure.
No compta com a error,
no? Això
no compta com a error. I en el cas de la portera, és que entenc les dues versions, i aquest és el debat que segurament, no sé si avui encara, però fins aquest matí, segur que Jonathan, amb Rafael, amb tot el seu staff, segur que estan tenint, o segur que han tingut, per valorar quina portera posar. Jo entenc que des d'un punt de vista de rendiment, i dius, has apostat per una portera, els dos últims partits, porteria zero, a sobre ja ha tirat un canyó a una davantera, això és espectacular, pues, dones continuïtat a la teva portera, que està més bé a nivell de forma, però també és veritat que és molt aviat. És molt aviat, i si Sandra Paños, la portera que ha sigut titular els últims anys, que quan ha jugat també ha complert aquesta temporada, si no la fas jugar aquest partit, aquest clàssic, pot ser que l'acabis de desfonsar una mica.
Que al final t'ha donat dues Champions.
No, és un luxe, tenir aquestes porteres.
Beneit dilema, no?
Correcte.
Sí.
Però clar, gestionar també dues porteres és difícil, perquè o una o l'altra, és a dir, no hi ha més.
Pallús, vols mullar-te o cedeixes el teu vot?
Jo tenia ganes de que la Laia digués Osuna, però estic d'acord amb ella. Vull dir, avui estic d'acord amb ella, no puc fer cap esmena, perquè també crec que el factor de posar a Osuna des de la banqueta és molt important, perquè és una jugadora que físicament pot fer moltes diferències entrant en un moment del partit del que sigui més avançat. I estic d'acord amb el que ha dit la Laia, així que bé.
Si jugueu això, la falleu tots, eh?
Sí, això de les porteres... estic també d'acord amb les dues coses, es poden donar. Però fins ara jo estic convençut que elles ja ho porten bé. Mira, jo jugo dos partits, jo dos... Però el dia del Madrid... La que no jugui s'emprenyarà.
O sigui, doncs si fa els dos partits, demà li toca Sandra Paños.
Sí, ja, però demà és el dia al Madrid.
No, el tema és
demà
aquest.
Demà és el clàssic. Llavors, encara que Cata ho pugui entendre, s'emprenyarà si no juga. Perquè és el clàssic. És el partit.
En el Barça femení hi ha un problema.
Passarà el mateix el dia de
Cata. N'hi ha molts, però
un problema és... Champions passarà el mateix.
Com que acostumes a guanyar...
Hi ha pocs partits que diguis marcats en vermells
al calendari. Que estan assenyalats. Clar. Però aquests dies assenyalats tots els sabem. I les jugadores també el saben. I demà és un d'aquests dies assenyalats que totes volen jugar. I que aquest dia les rotacions no agraden gaire. O sigui, agrada una rotació quan t'estalvies un viatge a Granada, segurament. Però no jugar a casa, a Montjuïc, primer partit de Montjuïc, el clàssic contra el Madrid, amb 40.000 espectadors, aquest dia tothom vol jugar.
Veurem què passa a la porteria. Demà cap a les 11 del matí, fins i tot algun abans, ja tindrem...
Veieu com no és fàcil l'entrenador?
No és fàcil, no és fàcil.
Veieu? És que aquestes les coses més complicades per l'entrenador.
Sí.
No. Jo ja havia dies que el mateix matí del partit, encara no teníem clar amb l'estaf, i trucant-nos, i whatsapps, o reunits, o... Sí, acabant de decidir algunes coses, pensant en molts factors. O sigui, molts factors, però has de tenir en compte molts factors, no només com plantejaràs el partit contra el rival, sinó estat emocional de jugadores,
segona
estat
part,
físic,
no?
Propers partits, si és un dia assenyalat o no és un dia assenyalat, què vas fer l'últim dia assenyalat amb aquesta jugadora, si va estar o no va estar. És que hi ha moltes històries a tenir en compte.
Sí.
I sempre t'equivoques, al final, perquè sempre hi haurà algú que et dirà que no ho has fet bé.
Sí, això passa, els hi passa als entrenadors i gairebé que passa a tothom, que ens equivoquem, som humans i ens passa. A veure, l'11 del Barça, ja l'has dit, Laia, l'11 del Madrid, quin podria ser?
Missa a la porteria, defensa, Oiana, Ivana, Catelín i Olga, doble pivot amb Toletti i Tere, línia de 3 per davant, Atenea per la dreta, Caicedo per l'esquerra, a la mitja punta Sornoza i en punta Brun.
És un 11 bastant cantat, no, Mireia? O li faries alguna esmena, també?
No has dit Hayley Raso, no?
No.
De moment no. Bueno, jo crec que podria ser una opció de jugar amb Raso en una de les bandes i Caicedo de mitja punta, com ja s'ha utilitzat altres moments. Crec que el doble pivot està clar, Tere i Toletti, i ja no faria cap més esmena, de moment. Però veurem Caicedo la posició. Perquè està fent una mica de Weir, no? En alguns moments. Jo crec que és la que més ha adaptat la seva posició amb la lesió de la jugadora escocesa.
És a dir, pot haver-hi aquest canvi de que Caicedo deixi la banda i se'n vagi cap al mig.
Sí.
Va, ho veurem. Qui xiula aquest clàssic?
Eugenia Gil Soriano, que s'estrenarà demà en un clàssic.
Passat de Gil Manzano a Gil Soriano.
Fantàstic.
Primer clàssic, eh? Per la
a mi és de les que m'agrada.
Sí?
Sí. Sí, jo és de les que tenia ben considerada quan jo estava al Barça. Ella començava, em sembla que era la seva primera o segona temporada.
Sí, perquè va estrenar-se a Primera Divisió Femenina el 2019.
Per això, sí. Sí, o sigui, feia poc. I bé, a part, es pot parlar, t'explica les decisions. Si no ha canviat, que a vegades també els àrbits evolucionen, no? Però si no ha canviat, a mi és una de les àrbits que m'agradava.
Diuen que és una de les grans apostes del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Ha començat també a xiular aquesta temporada a la segona federació.
Això pel que fa a l'apartat esportiu, però és que jo crec que també hem de parlar de l'altra gran notícia, que és, m'agradaria, en principi, d'haver una boníssima entrada. Serà la primera vegada, Laia, que el femení juga un partit de Lliga fora del Johan en públic, de Lliga, perquè el 2020 es va jugar un derbi al Camp Nou contra l'Espanyol, però aleshores va ser sense públic.
Sí, demà serà el primer partit de Lliga en públic fora del Johan Cruyff i s'han venut més de 40.000 entrades. Hi haurà una molt bona entrada i també una bona festa. Les portes de l'estadi s'obriran a 11:15 del matí i es repartiran banderes per tothom. Un cop a dins hi haurà DJs, jocs al videomarcador, cercavila de gegants i pluja de samarretes. Abans del xiulet inicial també es llegirà un manifest del món de l'esport del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Hi haurà un homenatge a Marta Torrejón pels seus 400 partits, els quals ha arribat recentment amb la samarreta del Barça, i Alice interpretarà, farà una versió de l'himne del Barça. Demà, recomanacions per la majoria d'assistents, perquè la majoria seran nous, per tant, faig un recordatori de les normes, recomanacions de mobilitat per arribar a l'estadi olímpic. Tranquils, que no és pujar a l'Everest. Veure, recomanacions. L'accés per vehicles queda totalment restringit, només hi haurà pàrquing per 3.500 motos. Es recomana anar a peu o amb transport públic i, si no es pot, hi ha disponibles els aparcaments de la Fira de Barcelona i la Fira de l'Hospitalet, i des d'allà autobusos llançadores per arribar a l'estadi. I important, anar amb suficient temps i portar preparada l'entrada per evitar que passi allò que va passar el dia del primer partit, del primer clàssic al Camp Nou, que va començar i encara hi havia moltíssima gent fora, i de fet te recordaràs, Gerard, en aquells quarts de final que hi va haver gent que no va poder entrar al camp, que es van quedar al cotxe per les cues que es van crear.
Doncs sí, que la gent vagi amb antelació i que, per tant, no hi hagi problemes als afores de l'estadi olímpic Lluís Companys. Amb un sí o un no, tancarem la carpeta del clàssic. Amb un sí o un no, si demà guanya el Barça, Mireia, la Lliga està sentenciada?
Sí.
Cortés?
Sí.
Sí, sí.
Sí.
Els números us avalen. Demà, si guanya el Barça, traurem la calculadora i jo crec que teniu raó, jo també diria.
Demà, si guanya el Barça, se situarà a més 6 del Madrid. Ara sí. Mateix la diferència de l'equip de Jonathan Giraldi és de 3 punts. El Madrid, només una derrota en acabada de temporada, va ser contra el Llevant fa unes setmanes a Valdebebas.
Gràcies, Laia, a descansar.
Bona nit.
Farem una pausa i de seguida, quan tornem al turròmetre, regalarem uns torrons, un lot de torrons, Vicenç, i parlarem d'altres qüestions, com per exemple la lesió de Vinícius, que és més greu del que sembla.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Operaciones Top Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
SEAT Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el SEAT nou o seminou dels teus somnis. I si el teu SEAT necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a SEAT Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz, passeig Sant Gervasi 39 i passeig Bonanova 13.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Ancetelem SAU. Més informació a Hyundai.es.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Un quart d'una, sí, és hora d'obrir el torròmetre. Avui regalem, atenció Mireia, un lot de torrons Vicenç que inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa. Aquest és el que li agrada al Ballús.
Sí, sí,
una de les
jo el de crema cremada, eh?
Crema cremada, eh? Sí. Aquest també té, té pintassa, però el Ballús és més, ja és més dolç. És més dolç, sí, encara, sí, 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 és més dolç.
Vam provar el de donut, eh?
Sí, i boníssim, no?
Boníssim.
Boníssim. Sí. No, és que aquest, la veritat és que volarà segurament quan arribi aquí a l'estudi.
El que passa que quan venim nosaltres, que ja són les 11 de la nit, aquí us
no,
els recolim tots ja.
No, en queda, no en queda massa. Avui ja, ja mirarem.
No ens
ja mirarem.
Han deixat el ganivet, que està
no,
bé.
No, no, almenys no, com, a mi, com a mi no deixar ni el ganivet ni la fusta que hi havia aquí dissabte passat. Ja sabeu, participeu i podreu endolcir aquesta època de l'any amb el lot de Torrons Vicenç, el Torró Torró. I a veure, que em sembla que ja tenim guanyador o guanyadora. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, guanyadora. Com et dius?
Alejandrina.
Alejandrina. D'on truques? Sí.
Del barri gòtic de Barcelona.
Del barri gòtic de Barcelona. Has de jugar amb nosaltres, ja ho saps, per guanyar aquest lot de torrons Vicenç. Qui s'ha de menjar els torrons Vicenç aquest Nadal?
Doncs mira, qui sí s'ha de menjar els torrons, per mi, són tots els components de RAC1.
Ah, fantàstic. Doncs mira, un aplaudiment, bravo, bravo. Un aplaudiment. Sí. I també els tertulians, també els tertulians que ens acompanyen avui,
sí,
aquí
sí,
a l'estudi.
Per això ho dic, tots els components de RAC1.
Fantàstic.
Perquè la companyia que em feu, a vegades enric una barbaritat, a vegades no puc escoltar-vos en el moment del directe, i tinc que en diferit, per dir-ho d'alguna altra manera, no? Però us escolto.
Fantàstic,
tot el
i ens
dia,
encanta que ens escoltis. Qui no se'ls ha de menjar?
A veure, aquí n'hi ha molts, però jo de moment em faria la lluço, perquè com li agrada tant la fruita, que li agrada tant la fruita, li donem fruita en lloc de torrons.
Doncs mira, perfecte, em sembla bé, em sembla bé. De fet, a lluço també a vegades parla d'esport, vull dir que bé, passaria, entraria sí, perfectament sí, sí, en el món esportiu a
lluço. Sí, sí, perfecte.
Fantàstic. Doncs, Alejandrina, no pengis, perquè t'agafaran les dades i aquest lot de torrons Vicenç que marxa directament cap a casa teva. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada, que vagi bé, gràcies per escoltar-nos. després de regalar un lot de torrons, Vicenç, mira, hi ha una persona a qui molts dels oients diuen que no s'ha de menjar els torrons, que és Vinícius, el jugador del Real Madrid. Diria que és dels més votats des de que hem engegat el... Sí, dels més nominats des de que hem engegat el torròmetre, juntament amb Luis Rubiales, eh? Tenen una competició paral·lela, Vinícius-Luis Rubiales. Un Vinícius que s'ha lesionat i al Madrid hi ha preocupació per el seu estat físic, perquè la seva lesió és més greu del que podia semblar en un primer moment. Té una ruptura del bíceps femoral amb afectació del tendó distal de la cama esquerra i el temps de baixa podria estar al voltant d'uns 2 mesos i mig, segons apunten diverses informacions des de Madrid. Pau Bonastre, bona nit.
Bona nit.
A veure, què en sabem d'aquesta lesió?
A veure, és una lesió de gravetat d'aquest futbolista brasiler que el podria allunyar dels terrenys de joc fins a principis del 2024. Recordem que el virus FIFA ha impactat de ple en l'equip de Carlo Ancelotti, perquè també s'ha lesionat Camavinga. Es tracta d'una lesió greu perquè afecta el tendó i a més és la part distal, que vol dir la part baixa de la cuixa, i normalment aquestes lesions tenen més gravetat. Hem parlat d'aquesta lesió amb el doctor Pedro Luis Ripoll, especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia i especialista en lesions esportives. Ell aposta per un temps de baixa d'uns 3 mesos i a més considera que és un tipus de lesió en què és molt difícil reduir els terminis de recuperació. Això no és tot, el més preocupant és el que podria venir després. Pedro Luis Ripoll alerta que hi ha un 30% de risc de recaiguda en aquestes lesions i, per tant, recomana fer net del tot abans de tornar a jugar.
El mayor riesgo de recaída es haber sufrido una lesión de isquiotibiales en esa misma pierna. Cuando el músculo, por así decirlo, va en primera, segunda, tercera, cuarta, va bien, pero cuando mete la quinta, se produce una contracción brusca del músculo y puede entonces tener una recaída que, atención, tiene peor pronóstico que la lesión original. Conclusión, no hay que tener prisa.
Un risc que en el cas de Vinícius augmenta, diu Ripoll, perquè es tracta d'un jugador explosiu, volíem dir. És una lesió semblant que han tingut en el passat jugadors com Ansu Fati, que va optar per tractament conservador, o Ousmane Dembélé, que es va operar. En aquest cas, de moment, pel que se sap, no sembla que Vinícius es decanti per passar pel quiròfan. El brasiler no havia tingut cap lesió muscular des de que va arribar al Madrid fins a principis d'aquesta temporada. Segons el doctor Pedro Luis Ripoll, que ara n'encadeni una altra de seguida no és pas casualitat.
Él es muy probable que si se produjo la lesión el 25 de agosto y volvió a jugar el 25 de octubre, pues es muy probable que su manera de correr no haya sido normal y esto haya facilitado la lesión muscular que ha sufrido hoy. Yo no creo en las casualidades, creo que muchas veces no encontramos la explicación.
Amb aquesta lesió, Vinícius es perdrà els 7 partits que li queden al Madrid durant el 2023 i l'inici del 2024. Està descartat en principi pel gener, si no hi ha un gir radical, per tant es perdria 4 partits de Lliga i també la disputa de la Supercopa d'Espanya. A partir de llavors, tot anirà en funció de com evolucioni l'estat físic del futbolista. El primer cap de setmana de febrer a derbi amb l'Atlètic de Madrid i l'anada dels vuitens de final de la Champions serà el 13 o 14 de febrer o el 20 o el 21. Per tant, si són 3 mesos exactes, arribaria molt, molt just en aquest primer partit de l'eliminatòria o fins i tot se'l podria perdre.
Doncs això és el que sabem de Vinícius i també les abordacions que sempre interessants del doctor Pedro Luis Ripoll. Aquest migdia o aquesta tarda, quan heu llegit que la lesió de Vinícius anava per llarg, us ha canviat la vostra visió de la temporada, com a mínim a curt i mitjà termini, o no? O no li doneu transcendència?
És que el Real Madrid, primer, està tenint molt mala sort amb les lesions, això és evident. Només abans de començar la temporada va caure Courtois, que era un dels seus puntals, després va caure abans de començar la temporada Militao, o no sé si va ser abans de començar o el primer partit de Lliga. Però sí que és cert que Vinícius ja va estar un mes i pico fora i el Madrid va continuar guanyant amb Rodrigo. José Lu va fer molt bé els gols de Bellingham. Ara bé, jo crec que Bellingham ha mantingut totes aquestes lesions fins ara amb els seus gols i amb el seu joc. Jo sóc dels que crec que és impossible que Bellingham mantingui sobretot aquesta eficàcia golejadora. Per tant, si no és capaç de mantenir-la, tenint en compte que el Real Madrid va perdre Benzema, la davantera no és la mateixa de la temporada passada sobre Pere Vinícius, crec que el Madrid sí que ho notarà molt. Té una mica l'avantatge que hi haurà aquella aturada de dues setmanes o de 10 dies per Nadal, però queda tot una altra vegada amb els peus de Bel.
És el temps de baixa? Els 3 mesos que ha comentat el doctor, de dir, potser no són 2.5, com vol el Madrid segurament per forçar-lo, sinó que són 3, i ell, quan va tornar de la primera lesió, no era el mateix fins fa un parell de setmanes que va demostrar contra el València que tornava a estar fi, i també en els primers minuts, com amb el Brasil, també va donar una assistència de gol.
Sí, no, jo és que també crec que tindrà una influència bastant capital, primer de tot perquè posa a debat un altre cop la gran qüestió que hi ha al Madrid i la gran decisió que han pres aquest mercat de fitxatges, que és no portar cap davanter més enllà de Joselu, deixar marxar a Benzema. Cada partit que no surti les coses, aquest debat sortirà a l'entorn del Madrid, sense cap mena de dubte. Queden molt justos d'efectius, també soc dels que pensa que Bellingham no pot aguantar aquest ritme, a saber si surt un Fede Valverde o algun altre jugador, no en tenim ni idea, però és que el Madrid està molt just a demanar ara mateix a davanter, si no m'equivoco, són Joselu, Rodrigo i Brahim Díaz. Així que
se li ha trencat Camavinga.
Se li ha trencat Camavinga, també. És un equip que està just de...
Tchouaméni també no hi és,
Tchouaméni
de moment.
Hi és. És a dir, jo crec que tindrà una influència capital, i l'últim punt que volia fer és que no només pel Madrid i pel Barça, en aquest sentit, que pot ser positiu, perquè un gran rival no guanya punts, sinó també pel Girona. Perquè jo penso que pel Girona la gran por que hi pot haver és aquesta cursa de fons, no? Perquè no tens les mateixes plantilles o els mateixos fons d'armari que pot tenir doncs Barça o Real Madrid, però veure doncs aquestes coses d'alguna manera bé, sap greu dir, perquè mai t'alegres de la lesió de ningú, però penso que s'igualen moltes coses, sens dubte.
Jo crec que a nivell de joc el Madrid pot sortir inclús beneficiat, i digueu-me boig, però sí? A mi sembla que Vinícius a vegades condiciona massa i a vegades negativament el joc del Madrid.
Això que fa molta diferència a l'àrea.
Sí, és veritat que és un jugador que és determinant en l'1 contra 1, en finalització, que és ràpid, sí. Però a vegades a nivell col·lectiu, a nivell defensiu, a nivell de replegaments, a nivell de joc col·lectiu, de prendre bones decisions de quan ha d'encarar o quan no ha d'encarar, jo crec que Vinícius s'equivoca molt. De fet, el dia a Montjuïc, el dia contra el Barça, Vinícius va estar molt regular.
Sí, Araujo el tapa fàcilment.
Però crec que també és una mica la dinàmica de la temporada. És a dir, per mi Vinícius no està sent tan determinant ni aquesta temporada ni l'anterior. És a dir, bueno, és un bon jugador, crec que el Real Madrid el trobarà a faltar perquè ara mateix tampoc Rodrigo acaba d'encaixar, no és aquesta referència que necessiten. I després també... el Real Madrid a vegades falti qui falti, és a dir, sense militar o sense Courtois, ha continuat guanyant, és a dir, que és un equip que no necessita jugar bé, sinó que necessita pues, la que té posar-la dins.
Per mi hi ha un jugador imprescindible que és Bellingham, i crec que aquí sí que estem tots d'acord. Però en el
que
cas
tampoc està al 100% amb l'espatlla encara recuperant-se, diuen que quan torni als partits, quan torni a la Lliga sí que podrà jugar, però que és un jugador que també arrossega molèsties, vull dir que també està tocat i de moment de baixa.
Sí. Vull dir que, bueno, no. Sí que el Madrid traurà un bon benefici econòmic, no?, d'aquestes baixes, sí, jugadors lesionats en seleccions de durada de més de 28 dies, no sé quants dies són.
Sí. Els dos, Camavinga i Vinícius. Sí.
Exactament, són dos jugadors que almenys tindran el benefici.
Sí. Ja veurem què passa. El Madrid, que més no té, ho repassàvem ahir, de fet, perquè ahir vam parlar, però no sabíem que la lesió era tan greu quan volíem fer les proves a Madrid, té un calendari assequible fins a final d'any. Té el partit del Villamarín contra el Betis, però després té partits més o menys assequibles, i a més la Champions ha fet la feina. Vull dir que aquí sí que s'ha espavilat abans d'hora per no haver de patir. 50 segons i quan tornem, parlem amb un català que jugarà a l'Eurocopa i també escoltem algunes de les reflexions avui de Luis de la Fuente i Morata, parlant de dos jugadors del Barça que són amb la selecció espanyola absoluta i els dos estan brillant. Ara tornem.
RAC 1 torna el Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del Torró Solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el Torró Solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el Torró Solidari de RAC1.
Visca Torró, Torró!
Tots som u. Amb Gerard Ballera.
Un minut i dos quarts d'una. Encara seguim aquí a la tertúlia amb el Correas Albellús, la Mireia Vera i el Lluís Cortés. Hem parlat també de la lesió de Vinícius. Estem en aturada de seleccions. I és un plaer saludar aquesta hora a un jugador català que ahir es va classificar per l'Eurocopa. Mig català, mig albanès. És el jugador del Rayo Vallecano i de la selecció d'Albània, l'Ivan Balliu. Hola, Ivan, bona nit.
Bona nit, què tal?
Bona nit i enhorabona per aquesta classificació amb Albània. Ho teníeu molt de cara, però suposo que una classificació per l'Eurocopa, diguéssim que per molt que te l'esperis, sempre deu fer il·lusió.
Sí, 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 molt, molt contents. Com deies, ja veníem aquí una mica amb la...